Yemek no hay tren de traducció.
No.
Sí, sí, quan vaig arribar ja estava cap al final.
Ja estava cap al final.
Sí, estava tot atado y atado.
La vaig trobar més dolenta que mai.
Sí.
O sigui, ja ahir vaig reconfirmar que realment no tenia ni cap ni peus.
Doncs a la U estava fent un repàs de la música dels 90, venga, dels 80, de les
tres
parades.
Tres hores.
Sense parar. Era un no parar. No teníem res. Doncs vinga, col·loquem el viatge al centre de la tele, que és un programa realment que estava ideat i pensat per l'Access, és a dir, per col·locar de 10 a 2:15, mentre el Motos està Antena 3 amb els seus convidats i amb les seves formigues, doncs fem això. Doncs vam treure un, ja va haver un moment d'un programa d'aquests de música en directe, i porten, jo no sé, el director d'aquell programa és únic. Porten a Kool & The Gang de convidat. I pensen, per què no col·loquem a Nico, el de Mari Carmen i dels seus
claro,
músicos, a presentar?
Nico,
I tenia...
Què tal?
Mari Carmen, bravo! Bravo!
Saludem a Mari Carmen i sus muñecos amb Nico.
Aquí estoy yo, espantón Nico.
Sí, sí, i tens el Nico allà al costat del...
Nicol.
Nicol, exacte, el Nicol.
Nicol.
Pero qué leña, ni que... Si yo soy doña Rogelia.
No, pero que estábamos hablando...
Pero a mí que no me habla.
No, pero que estábamos... queríamos hablar con Nicol.
Nicol, Nicol.
Que hablábamos con Nicol. Estábamos hablando con Nicol.
Yo soy Daisy.
Estábamos hablando con el pato Nicol.
Oiga.
Sí.
Diga.
Hola.
Que no
sé llenar-lo.
Sempre que parles amb Mari Carmen i sus muñecos,
és un desastre.
Muñecos, no saps mai però, amb qui parles.
També passa amb José Luis Moreno, que no saps si parles amb el Rockefeller o
ahora
parles amb el Conchito.
Con el pato Nicol, ya lo tenemos en línia.
Ahora sí que soy el pato Nicol.
Vale. I encara falta el...
El lleó.
No, Rodolfo.
Soy Mari Carmen.
Que falta Rodolfo.
Rodolfo no ha venido.
Bueno, anem a escoltar aquesta merda de píndola de càpsula que us porto del viatge al centre de la tele, on trobem a Kool & The Gang, o en aquest cas Mari Carmen i Nicol donant pas a Kool & The Gang, i alguna cançó o altra que segur que us en recordeu. A veure si li agrada al Toni la selecció que hem fet.
Kool & The Gang, pronunciation perfect en inglés. Stupid, ok. Kool & The Gang, número uno en el mundo.
It's a celebration, yeah.
Face to face, heart to heart, cara a cara, corazón a corazón.
Que nadie se me venga abajo, porque nos esperan unos minutos trepidantes.
Vols creure que
Santiago
sí?
Segura que feia de DJ.
És el programa més barat del món. Ara, home, tu has de cobrar una pasta per doblar, que dius, en tota la cadena no hi ha algú amb una veu una mica així, maca, per doblar, que surti gratis perquè està dintre de la nòmina de Televisió Espanyola, que hem de contractar Santiago Segura. Doncs allà el tens, gravant tota sèrie de programes, ingressant una de diners...
Que o lo podria fer Mari Carmen i sus muñecos.
Per això.
Mari Carmen, te has escuchado... Bueno, has escuchado a Nicol.
¿Cómo?
Que si has escuchado a Nicol.
No se llena por el telefonillo.
Nicol, tens assegurança a casa?
La verdad que no tengo.
Doncs escolta, que això t'interessa. Perquè, escolta, si, la dutxa, el radiador del cotxe, els radiadors de casa perdent aigua, tot això no sé si et passa a tu.
Ui, això me pasa a mi a diario.
Veus? Doncs... No sé si t'ha passat pel cap.
Porque hablamos con Nicol, ¿no?
¡Con Rogelia!
Pues perfecte, però escolti, a vostè se li ha acudit que té tots aquests problemes assegurar, ajuntar l'assegurança del cotxe i la de casa? Ajuntar les dues assegurances?
Bueno, junte l'otro que no se llena, oiga!
Ui, mare.
Diga!
És igual, ho explico jo.
L'anunciant ha d'estar al·lucinant, pensant que mai s'imaginaria que acabaris maricant.
Ara quedarà clar de què estem parlant.
Hem preguntat això, de si heu ajuntat l'assegurança del cotxe i de la casa, perquè en línia directa això és possible. Si ajunteu les vostres assegurances de cotxe i de casa, a més d'un estalvi garantit, us regalaran la cobertura de pneumàtics i les manetes per la llar, sí o sí. Podeu anar directes a lineadirecta.com o trucar al 917-700-700. El valor de ser directe.
Musiquica telmònica.
Que maravilla.
Claro, doña Rogelia.
Demà parlarem del Joel Joan perquè ha fet unes declaracions que, tal com està el món, crec que l'única solució que és cremar-ho tot. Eh?
Unes declaracions com vaig llegir, em sembla que era al Zona Franca, sense precedents?
Sense precedents.
Perquè sí, sí. Les fa cada dia. Per tant,
cremar-ho tot.
Són d'un precedent sí,
regalable. Bueno, s'ha de sortir a cremar-ho tot.
Ja lo dije yo, eso.
4 i 5 minuts.
Cremar-ho, cremar-ho. Sí.
RAC 1.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Participa a la jornada de portes obertes del 12 de febrer. EUS.cat.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Quatre actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Miscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el sí?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdevanguardia.com i a grupbalanyà.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tenim un enigma pendent de resoldre amb el Dani Arbós, dedicat a, o parlant del planeta Terra. Ens el pot resoldre, Arbós?
Sí, avui recordem que us preguntàvem quin d'aquests éssers vius ha modificat més la Terra. El planeta Terra us donàvem tres opcions. A cianobacteris, A, B, els dinosaures, o C, els éssers humans. I la resposta correcta és la A, els cianobacteris, senyor Marcelí.
No sé qui són.
Doncs miri, ha de pensar que quan es va originar la Terra no hi havia oxigen a l'ambient. Era el que es diu un ambient anaeròbic. I fa uns 2.400 milions d'anys aquests cianobacteris, que també es coneixen com a algues verdes blaves, van inventar la fotosíntesi.
Oh, la van inventar així, perquè
Doncs sí, el seu mecanisme era aprofitar la llum del sol, però llavors generaven un material de rebuig que era l'oxigen. Era un residu de les seves reaccions químiques. Què va passar? Que aquest oxigen es van acumulant i va provocar el que es diu una gran catàstrofe de l'oxigen.
Una macrasse.
Sí, perquè va provocar una macrasse. Exacte,
sí, sí. Científicament. Vamos a hacer una macrasse.
Doncs, perquè, clar, penseu que llavors hi havia molt... Bueno, les espècies eren anaeròbiques, o sigui, per ells l'oxigen era un tòxic. Sí. I, per tant, doncs, la gran majoria d'aquestes espècies van desaparèixer i, en canvi, va aparèixer tota la vida, que a partir d'aquí, tota la vida que després ha esdevingut a la que coneixem nosaltres, que es basa, la gran majoria, en l'oxigen.
O sigui, que nosaltres estem respirant un tòxic.
Bueno, per nosaltres no és tòxic.
Estem respirant la merda dels bacteris aquests.
Sí, sí.
Els rebuig, un residu generat en el seu dia per aquestes cianobacteris.
Avui hem rebut 691 mails i d'aquests 418 són correctes. Va, tu mateixa. Un número de l'1 al 418.
Pues te voy a decir, el 300... Hòstia, hoy me cuesta.
Vinga, va. Un número, és igual. De l'1 al 418.
322?
322, vinga, perfecte.
No lo he visto claro.
Què tal, Míriam Díaz? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Seu. Pren nota, perquè clar, ja et saludo, perquè on que estem buscant el 322, no? 322. Bueno, sí que cal que corri, perquè...
Ja el tenim.
Perquè un DIN A4, perquè un full dels folis que tenim, per exemple, sobre la taula, que són DIN A4, doncs perquè mesuren el que mesuren.
I què mesuren?
Una medida.
Demà en parlarem.
D'això va l'enigma de demà, Toni.
D'això va l'enigma de demà. Saps que abans hi havia...
Però què mesuren?
Abans hi havia... Ara no t'ho sé.
21, no? Sí, 33, no sé quantos. Mira, sí, no recordo.
21,9...
Però abans hi havia folis i DIN A4. Hi havia una època que només hi havia folis.
29,7 por... 21 por 29,7.
No.
21
por 29,7.
21 per 29,7. Toma! Toma, esa vale,
Bravo, Vani, no m'esperava que s'acudessis.
I la pregunta serà per què se li diu DIN A4.
Per què té aquesta mesura concreta? Per què un DIN A4 fa això i una altra cosa?
Abans però escolta, ara estàs avançant ja el tema, la gent ja ho investigarà i ja sabrà la resposta. Clar. Ho has avançat massa, no?
Sí, no, la gent ho investigarà igualment demà al Google, eh? No cal...
Bueno, però trobo que ho has facilitat molt.
No, ja m'ha renyat la Cailà.
Sí, home, trobo que t'has passat.
No, no, no.
Canvi de ningú.
Passa la ratlla, fàcil.
Va, que ja tenim el nom de la guanyadora, és Roser Calull Torres. Bona tarda, tingueu la resposta, 2 punts, A. Salut i benestar, Roser Calull, Vilallonga del Camp.
Bueno.
Coneixem algú de Vilallonga del Camp?
Sí, senyor.
Coneixem algú?
No conec ningú.
Doncs, Dani, demà més. Investiguen també si encara no existeix els folis Galgo o no.
Oh, eren bons aquests.
Oh, m'encantaven. Sí. Tenia devoció per...
Feies així, aquest, aquella figura.
Sí,
sí, senyor.
Que, bueno, Galgo és la marca, sí. Per això dic Galgo, perquè si no seria llebrer, però la marca és Galgo, per tant, no sé si encara la fan.
Tenien
o...
un gos a contrallum.
Sí, a contrallum sí, veies el gos.
I després sí, hi havia uns que eren guarro. Sí.
Gràcies, no m'interessa. Miriam Díaz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, ens posem seriosos perquè...
Va. Sí, perquè no a la que comences a mirar a través de les xarxes, ui, que és un cada cop és hi ha més imatges del que ha passat tant a Turquia com a Síria... en fi, quedes en fi, no em surten ni les paraules, és a dir, saturat de fins a on pot arribar la desgràcia a segons quins llocs. Com dèiem, Turquia i Síria no paren la recerca per trobar supervivents després d'un dels, podríem dir-ho així, dels pitjors terratrèmols a la zona dels últims temps. El balanç provisional ja s'incrementa a unes 5.000 persones.
Mortes, sí, 25.000 de ferides, i estem parlant de provisional totalment. De moment s'han pogut treure en vida unes 8.000 persones d'entre la runa dels milers d'edificis que s'han esfondrat. Es calcula que uns 6.000. El govern turc ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos i ha mobilitzat uns 5.000 milions d'euros per donar resposta doncs, a totes les necessitats. El president Recep Tayyip Erdogan diu que tots els hospitals del país estan treballant a ple rendiment.
Estem enviant els ferits a hospitals d'altres zones del país perquè els puguin tractar. Vull donar el condol als familiars dels nostres ciutadans que han perdut la vida. Vull donar el condol a la nostra nació i desitjo que la nostra gent que ha quedat ferida es pugui recuperar aviat.
En Jordi Armenteres ha pogut arribar a la zona devastada. Ara mateix és a la ciutat d'Osmanie, molt propera a l'epicentre del terratrèmol. Jordi Armenteres, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda, per dir alguna cosa, perquè us podeu ben imaginar que les imatges que veiem aquí són dantesques, són d'aquelles imatges que moltes vegades podem veure a la televisió en pel·lícules i dius, val, sí, és Hollywood, és Hollywood, però aquesta és la realitat d'una ciutat que en aquests moments està assumida en la misèria pura i dura, no hi ha llum, d'aigua corrent tampoc n'hi ha, això vol dir que és una ciutat que està tota tancada. Us saludem des d'Osmanilla, una vila, una ciutat de 180.000 habitants, òbviament sumida en el caos.
Explica'ns en quines condicions estàs treballant.
No ho sé, perquè les condicions ens les trobarem a mesura que avancin les hores. A veure, podem explicar tota la ruta, no em vull allargar gaire tampoc, perquè em sap greu fer-me passat. No, ens però, ha costat molt.
Ho dic perquè...
Ens ha costat molt arribar fins aquí.
No, volia que ens expliquessis això, no? No és un lloc ara mateix per arribar amb un fàcil accés, per tant, és complicat, i per això et demanava que ens fessis 5 cèntims de com has pogut arribar fins al lloc on, un dels llocs on hi ha hagut l'epicentre d'aquest terratrèmol.
Sí, de fet estem uns quants quilòmetres lluny de l'epicentre, estem ben bé a 150 quilòmetres de l'epicentre, però és que aquest terratrèmol ha afectat tota una llengua de 200 quilòmetres de llarg, de 250 quilòmetres de llarg. Imagineu-vos que tota la costa catalana de cop i volta queda afectada per un terratrèmol amb milers d'edificis caiguts, dèieu la xifra, 6.200, segons el govern de Turquia, però és que n'hi ha desenes de milers que tenen l'estructura malmesa, que tenen esquerdes i, òbviament, la gent no vol anar dintre. Nosaltres hem arribat des d'aquí, des de Dana, una ciutat que queda a 80 quilòmetres, que té l'únic aeroport obert de tota la zona. Adana és l'epicentre de tota l'ajuda humanitària que està arribant fins aquí. Per què? Perquè la resta d'aeroports estan tancats. Un pel terratrèmol, però...
Hem perdut la comunicació amb el Jordi Armenteres, evidentment... Ah. La tornem a reprendre tan bon punt sigui possible. Míriam, explica'ns en quines condicions estan... El Jordi ens explicava el seu periple per arribar al centre, d'aquí que sigui tan complicat parlar amb ell. Però, clar, aquí els serveis d'emergència estan treballant 24 hores per salvar el que dèiem. Almenys una bona dada, no? Més de
8.000 persones
que han estat
hores,
rescatades.
Sí.
Per tant, és una bona dada dins de la desgràcia. És que és molta gent, 8.000 persones.
Sí. Clar, en Jordi ens ho deia, que ha arribat a Dana, però després el periple d'arribar en aquestes ciutats, perquè carreteres tallades, això que deien, no hi ha infraestructures bàsiques com poden ser l'aigua i la llum. De fet,
fred,
perquè també estan avant. Cosa que ha estat dificultant també les tasques. Encara no ha pogut arribar molt del personal especialitzat que estan enviant, doncs, de moment 70 països han ofert la seva ajuda, però com en Jordi, doncs, s'estan trobant també aquests voluntaris que volen arribar a la zona, i ara mateix l'aeroport d'Adana és un caos i un col·lapse de que està arribant gent, i clar, els han d'anar col·locant, no?, a les diferents ciutats. Doncs tu vas aquí, tu vas allà, i amb la dificultat d'acabar-hi d'arribar, també entendre's idiomàticament amb la gent de la zona. Falta maquinària, falta personal, doncs això, uns edificis que, com deia en Jordi, són runes de ciment, que molta gent treballa amb les mans i amb un pic, amb el que poden, per treure els familiars, no?
Tenim coneixement a més d'unes rèpliques permanents, no?, periòdiques en el que ha estat durant la jornada.
Sí, els experts de la zona parlen...
Disculpa, que em diuen que ja l'hem recuperat. Jordi, de nou, tenim en línia.
Sí, Toni, ho haurem de fer per telèfon.
Sí, sí, no, clar.
Perquè al final serà més segur.
Home, i tant.
I això també denota que la situació no s'arregla. Deies, en quines condicions esteu treballant? Doncs la xarxa d'internet funciona de manera molt precària. Fa molts anys que tots estem acostumats al 4G. Aquí hem estat ballant entre el 3G i el 4G una estona, i a més hi havia talls intermitents. Ho provarem per telèfon i esperem que puguem explicar el que volem explicar i el que podem transmetre des d'aquí. A veure, Osmania, una ciutat de 180.000 habitants. Hi ha desenes d'edificis que han caigut i n'hi ha milers que estan esquerdats. La gent no vol estar dintre. Què passa? Que tots els parcs, que qualsevol racó no hi ha un edifici sobre, allò s'està convertint en aquests moments en un petit camp de refugiats perquè la gent hi pugui passar la nit. Ras i curt, la situació és aquesta. On s'està treballant, sobretot? Els edificis on hi ha constància que hi ha gent. I n'hi ha molts. Hi ha molts edificis que han caigut, que trobes famílies fora d'aquests edificis que diuen: estem esperant que algú ens vingui a ajudar per poder treure les meves filles. Escoltarem ara un testimoni. que és cruel, però que és la realitat que ens hem trobat aquí, i a més una realitat que et trobes a moltes cantonades, a molts carrers que vas passejant per aquesta ciutat vigilant una mica cap amunt. Aquest senyor ens explicava això fa una estona.
I have three cats in the building.
Tinc tres criatures atrapades en aquest edifici. La resta de la família és en un parc prop d'aquí que s'espera. Mentrestant, jo sóc aquí esperant que arribin els bombers per rescatar els meus fills.
To rescue our cats.
Aquesta gravació l'hem feta fa pràcticament 3 hores, desconeixem quina és la situació i esperem que hagi anat bé. És veritat que hi havia una cinquantena de persones treballant en aquell edifici, però una cinquantena de persones que eren tots especialistes, i ell podia tenir aquesta sort també, perquè el problema és que aquests edificis que estan en runes totalment, no t'hi pots acostar perquè són molt inestables. Llavors, hi treballa personal qualificat, i aquesta és la crida que sobretot ha fet el govern. Més enllà de l'ajuda humanitària, que també fa falta perquè està tot tancat, perquè no hi ha llum, perquè pràcticament no pot obrir res, i els pocs comerços que estan oberts, com una gasolinera que hi ha anat ara fa una estona, estava, òbviament, absolutament tot arrasat.
Jordi, el que dèiem, el tema del clima també, no? Com està condicionant el clima aquestes tasques de rescat, perquè com aquí doncs està nevant i fa fred.
Clar, fa molt... Aquí, en aquesta ciutat on som nosaltres ara, aquí, en aquests moments no hi ha neu, veiem la neu a les muntanyes de la Rodalia, és una mena de vall que hi ha al costat d'aquestes muntanyes, i aquestes muntanyes, on hi ha l'epicentre del terratrèmol, és on realment hi ha els problemes seriosos, perquè hi ha molts llocs on no s'hi ha pogut arribar i no hi ha internet per tenir informació de quina és la situació interior de tota aquesta zona. Efectivament, fa uns quants dies que hi està nevant, la temperatura aquí és de 1, 2, 3 graus positiu en aquests moments, però a la que pugem una mica, de moment no ho hem pogut, tampoc poden passar vehicles que no siguin d'emergències, la situació, òbviament, encara és molt dramàtica, i més a la nit. Aquí ja són les 6 i 21 minuts de la tarda, està començant a fer-se fosc i es nota molt la temperatura com està baixant.
Uh-huh. I el que dèiem de les rèpliques, els experts diuen que n'hi ha hagut més de 100 des del gran sisme d'ahir de 7,8. No sé si continua havent-hi aquestes rèpliques i com estan dificultant també les tasques.
Sí, òbviament aquestes rèpliques estan continuant. N'hem notat una que era molt fluixa, desconec la magnitud. Hem tingut notícia a primera hora del matí que n'hi havia hagut una forta de 5,5 graus. Clar, el problema d'aquestes rèpliques, i això és el que diuen els bombers, és que aquestes rèpliques puguin acabar de malmetre algun edifici que encara s'està aguantant. Que aquesta és la gran por en aquests moments, perquè estem a punt d'afrontar la segona nit, perquè estem en una ciutat, insisteixo, amb 180.000 habitants, però és que ningú vol entrar a casa seva. Durant tot el dia el que veiem era gent que estava buidant les seves cases, si tenien el vistiplau de l'autoritat per poder entrar a recollir coses. I què t'emportes de casa teva en aquesta situació, quan has d'anar a intentar dormir a algun lloc de fora? Òbviament roba d'abric, bàsicament mantes. Es veien a tot arreu cotxes que s'omplien de mantes, de roba d'abric i de cers essencials, aigua, menjar, òbviament. Per què? Perquè, un, hi ha la por de tornar-hi, i dos, hi ha un risc evident que aquests edificis acabin caient.
I també dèiem que 70 països han ofert ja ajuda humanitària. De fet, hi ha grups d'especialistes en rescats que s'estan desplaçant a la zona, i com tu, tampoc els està sent fàcil, no?, l'arribada d'aquest personal humà i material a aquest epicentre.
Sí, aquí podríem ser una mica crítics amb tota aquesta situació. Nosaltres hem pogut arribar a Adana des d'Istanbul. Vam volar ahir de Madrid a Istanbul, vam fer nit a Istanbul. Jo tenia un vol a primera hora del matí d'Istanbul a Adana. Això són uns 800 quilòmetres, un vol de poc més d'una hora. A mi el primer vol me'l van cancel·lar, però jo he arribat en un vol comercial que devien ser, hora catalana, devien ser quarts d'11 del matí, no?, com hem explicat amb Balbasté. Sorprenia molt, de fet, podrem escoltar Margarita Robles, la ministra de Defensa, que és qui està coordinant tota l'ajuda humanitària que arriba d'Espanya, i a l'estat espanyol hi ha equips especialistes en recerca de persones atrapades que són molt bons i que han treballat en moltes catàstrofes de tot el món. Han tingut problemes per arribar fins a Adana, quan a Adana de vols comercials no arribaven molt. És que el primer que hem fet quan hem aterrat a Adana, que és un aeroport relativament petit, tipus el de Girona, que a més arribes fins als els avions amb, sense finger, amb una escala directament a Pesta, i vas caminant a la terminal. Hi havia un parell d'avions militars que estaven descarregant ajuda humanitària, però hi havia ben bé 8, 10, 12 avions comercials. Alguns els han cancel·lat, però sorprèn que l'ajuda humanitària tingui problemes per arribar fins a aquesta zona on hi ha hagut aquest terratrèmol, i en canvi els vols, més o menys, van arribant. Margarita Robles, d'entrada Pedro Sánchez ha explicat ara fa una estona que l'ajuda ja és a Turquia, i Margarita Robles es queixava una mica de tota la situació, dels problemes que havien tingut per poder enviar tot el material mèdic i els equips de rescat fins aquí, però confirmant que ja són a Turquia.
He hablado esta mañana pues también con el jefe del contingente que tenemos allí. La situación es muy caótica. Nosotros pensamos que nos van a atribuir una zona determinada, que es como se hace siempre en estos casos, pero también es verdad que las autoridades turcas están un poco sobrepasadas por la situación, y hay que comprenderlo.
Doncs aquestes són les declaracions de Margarita Robles. També hem de dir que des de Catalunya un grup de la unitat canina de l'ONG K9 de Creixell han sortit aquest migdia de l'aeroport del Prat amb dos gossos. Són especialistes en rescat sota la runa. Han fet més de 14, han participat en més de 14 operacions de rescat en terratrèmols. Pere Frutos és el seu president, ha parlat a TV3.
Si queden forats, que es diuen huecos de vida, el gos pot trobar una persona a un fut i medi de metres de profunditat. Si fos fang i això, si queda comprimit, ni el gos de Superman els trobaria. Però com que hi són molts edificis, moltes estructures de formigó i ferro, tot això, el gos pot trobar vida, i ja no ens tracta que nosaltres el trobem, és que després venen grups que es diuen BREC, que són búsqueda i rescat en estructures col·lapsades, que els treuen dels forats. Nosaltres no ens parem a mirar si és un home, una dona, un nen. Marquem, aquí diem, aquí hi ha una persona, i continuem. Contra més ràpid anem, millor.
La Generalitat també es convocarà en les properes hores al comitè d'emergències per veure quina és la millor manera d'ajudar. De moment, el Consolat de Turquia a Barcelona ha organitzat una recollida de material per enviar-lo al cap de setmana a la zona afectada. Es demanen roba d'hivern sense utilitzar per adults i nens, tendes de campanya, mantes, termos i lots, entre altres objectes.
Gràcies, Jordi Armenteres. Continuem en línia directa amb ell. I ara, seguint el fil del que estem explicant, les conseqüències del terratrèmol de Turquia i Síria no només s'analitzen sobre el terreny, sinó que han obert un intens debat sobre si la resta de països europeus estan preparats per un terratrèmol d'una intensitat semblant. Jo crec que no, però ara, en tot cas, ens ho abordarà Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda. És evident que un terratrèmol d'aquesta intensitat provocaria molts danys, passés on passés, però les preguntes que ens fem són les següents. Estan preparats els edificis de les grans ciutats per aguantar un terratrèmol? Fins a quina intensitat podrien aguantar aquests edificis? I una que ens queda també és si hi ha una normativa espanyola sobre com s'han de construir els edificis per poder resistir millor aquests terratrèmols. Per començar a respondre a aquestes preguntes ja ens acompanya Manuel Regueiro, que és president de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs. Senyor Regueiro, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si le parece, por las buenas noticias. Se desactiva totalmente esa alerta de tsunami que ustedes indicaron que podría llegar hasta Baleares, ¿no?
Bueno, la alerta la dio el gobierno italiano y luego ellos mismos la desactivaron. Creo que también en España se puso en marcha a la vista de la alerta italiana, pero ellos mismos vieron que no había, digamos, ninguna ola y que no iba a pasar nada, y por lo tanto la quitaron. Y efectivamente es buena noticia, porque aunque sea difícil que una ola llegara con mucha fuerza a las Baleares, llegaría, porque bueno, una ola llega. Lo que pasa es que llegaría ya muy debilitada, porque primero llega Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y luego... Pero bueno, está bien que le hayan quitado, porque eso significa que no ha habido ningún terremoto submarino que hubiese podido provocar ese posible tsunami.
Lo que sí que indica esta ola es la magnitud de lo que está pasando ahí, que además ustedes lo han comparado con una gran explosión. ¿Nos lo podía contar? ¿Cómo nos podemos imaginar?
Nosotros no lo hemos comparado. Si la medición de los terremotos se hace hasta el nivel de 6,9, es una escala, por cierto, la escala Richter, una escala logarítmica, que no es una cosa que se ha inventado el señor Richter y por lo tanto no tiene relación con nada. Y la escala Richter funciona bien hasta 6,9 de la escala Richter, y a partir de ahí no mide la intensidad de la energía liberada, que es lo que miden las escalas de magnitud, no mide bien, y entonces por eso se utiliza una escala a partir de 6,9 que se llama magnitud de momento. Sigue siendo energía liberada. Bien, hay una tabla que te compara la cantidad de energía liberada con las toneladas de trinitro tolueno que equivaldrían, y por lo tanto un terremoto como el que se ha producido ahora mismo en Turquía, el más grande, equivale a 1.280.000 toneladas de trinitro tolueno. Es una equivalencia.
Vaya.
También esa escala, la escala de magnitud de momento, tiene una ventaja. Puede seguir hasta cualquier medida, es decir, la escala 30, por ejemplo, es la energía liberada. Por eso que unas equivalencias, evidentemente, en el planeta se produce un terremoto de la escala 10 de magnitud de momento, pero bueno, esto.
L'escoltem en certa dificultat, crec que hauríem de passar...
Sí, no, avui no, pel que fa a les comunicacions, no seria, no tindríem el dia fi.
Jo crec que hauríem de tornar al telèfon convencional en aquest cas i podem escoltar amb més calma i més qualitat. Manuel Regueiro, que és president de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs, que ens intentava explicar la magnitud d'aquest terratrèmol que han patit a Turquia i a Síria comparat amb una explosió.
I per tant ara fan servir una altra escala, no d'aquestes altres...
No, explicava que fan servir una altra escala quan ja no es pot mesurar d'una manera adequada.
A partir de 6,9, ha dit. La lingüista sempre ens ha dit que hem de dir de magnitud 7, tal. Ja no es diu a l'escala de Richter.
En tot cas, la magnitud del que estem explicant és un 7,8, que és una gran explosió. No sé si hem pogut recuperar aquesta trucada, crec que
sí,
ja la tenim.
Sí, ja l'hem recuperat via telefònic.
Ya nos hemos incorporado.
Sí, ahora le escucho perfectamente. Descartamos, cuando hablamos de este tema, que parece que se provoca un cierto pánico en la población, ¿se puede descartar un seísmo parecido en España?
Bueno, la experiencia de las mediciones de terremotos en España dice que no se ha producido en la península, digamos, en continental. Los terremotos grandes se han producido en el mar. Ningún terremoto de esa magnitud, eso es verdad. Pero eso no quiere decir nada, porque lo cierto es que normalmente nosotros, propia norma sismo resistente, por cierto, que estabais hablando hace un rato, la norma sismo resistente establece el diseño de estructuras para un determinado tipo y magnitud de terremotos. De hecho, el gobierno ha presentado para que la gente lo pueda ver un borrador nuevo de la norma sismo resistente que estaba vigente hasta ahora, los en el año en julio del 22, y todavía no está aprobado definitivamente, pero tiene una gran ventaja, y es que utiliza el mapa de riesgo sísmico del Instituto Geográfico Nacional de 2015, con lo cual actualiza todas las zonas que tienen posibilidad de terremotos en España, y por lo tanto los edificios que se construyan en esas zonas que antes estaban tendrán que cumplir con la norma, y todos los edificios teóricamente, por lo menos según normas, que están en zona sísmica, tienen que cumplir con la norma sísmica.
Sobre eso le quería preguntar, le voy a pedir, señor Regueiro, si puede moverse un poco, porque andamos justos de cobertura y le escuchamos con una cierta dificultad, a ver si encontramos una mejor cobertura y podemos hablar tranquilamente con usted. Usted reclama que se aplique en España, cuanto antes, decían, esa llamada norma de edificación sismorresistente. ¿En qué consiste por qué lo considera?
No reclamo que se aplique en España la norma ya se aplica. Porque ya existe. Lo que digo es que hay una versión nueva.
La versión nueva.
Que es más moderna y que tiene más datos de los sismos que se han producido en España hasta el 2015. Y que por lo tanto lo que hay que hacer es poner esa parte del código de edificación en funcionamiento y que la vieja norma sea sustituida por la nueva norma. Pero ya hay una norma. Todos los edificios en España que están en zona de riesgo sísmico tienen que construirse en base a la norma sismo resistente que España tiene.
¿Qué zonas son más complicadas o más peligrosas en España?
Bueno, las zonas que tienen más terremotos en España, todo el mundo las conocemos, la zona sur, que es donde, digamos, estamos más cerca de la placa africana y, por lo tanto, es la zona de colisión de dos placas, como el caso turco. Nosotros tenemos nuestra propia colisión de placas con África, y en la zona sur, y luego Levante, ya sea Murcia, Andalucía, y después en el Levante, en la costa del Levante también, pero fundamentalmente esas zonas. Luego hay un cierto nivel de terremotos, pero menos, que no están relacionados con placas tectónicas claras, sino con fracturas, que es en Galicia, etcétera. Pero vamos, las zonas peligrosas son Andalucía y Murcia, son las más peligrosas, y Levante español.
Ya que le llamamos,
o sea, donde puede haber más terremotos, quiero decir, más
que
peligrosas.
Ya que le llamamos desde Barcelona, me gustaría preguntarle por Cataluña, ¿en qué modo estamos?
No, Cataluña no tiene un riesgo sísmico muy, digamos, es moderado, no está, o sea, Cataluña tiene cerca los Pirineos, que obviamente es una estructura antigua, ya es, cuando se formaron los Pirineos ya hubo suficientes terremotos, yo creo que allí hay menos terremotos precisamente porque ya se montó, se hizo la orogenia, pero vamos, en todo caso, es una zona de menos riesgo porque, y solamente hay que ver los terremotos que se han producido en Cataluña en los últimos 100 años, y bueno, pues tampoco ha habido tanto. No quiere decir esto que no haya terremotos, porque los terremotos los hay todos los días en todos los lados, porque la Tierra es un constante movimiento. Entonces, otra cosa es que ni siquiera lo sentamos. O sea, mucha gente no sabe que ha tenido un terremoto porque no lo siente. Cuando, de hecho, es más fácil sentir un terremoto en una ciudad por el tránsito del metro, porque al final el metro, cuando pasa debajo de tu edificio, produce un cierto microsismo, y esos microsismos tienen una cierta intensidad en la escala Richter, no se vaya usted a creer. Entonces, bueno, y nosotros no nos preocupamos tanto, ¿no? Porque ya sabemos que es el metro. Bueno, pequeños terremotos los hay en todas las zonas del planeta, pero sobre todo en las zonas cercanas a las colisiones de placas.
Estábamos comentando antes, volviendo a Turquía y a Siria, que vemos imágenes, en fin, muy impactantes. ¿Usted cree que se está construyendo adecuadamente?
Bueno, yo no necesito explicar que es obvio que no, porque si se cae un edificio es que está mal construido. Y ahí se han caído 1,000. Y esto que es un país que tiene la experiencia del terremoto de 1999, en que murieron 17.000 personas. 17.000 personas. Y este terremoto tiene pinta de ser todavía más grave que aquel. Aunque no se dan cifras, si un día hablan de 1,000, luego de 2,000, luego de 3,000. Bien, si han caído 100.000 edificios y hay 100 personas con edificios, en fin, es fácil calcular que puede ser una catástrofe inmensa.
¿Qué es lo que se hace?
Que los edificios se construyen mal.
Le iba a preguntar qué es lo que se hace mal, pues.
Pues no sé, yo no conozco la norma sismo resistente de Turquía. Igual Turquía tenía otras preocupaciones diferentes de preocuparse por sus ciudadanos y obligar a la aplicación de la norma. O quizá la construcción allí no tiene la calidad que tiene en España. O no sabría decir por qué. Habría que ver edificio por edificio cómo se construyó y si tenía. Si hay primero una norma sismo resistente en Turquía y segundo si se ha cumplido esa norma en ese edificio en concreto, pero es obvio que cuando es que hay unos edificios que aguantan y otros que se caen, algo tiene que estar pasando, no es normal.
Por ejemplo, construir edificios más bajos, pregunto.
No, en Tokio tienen edificios, tienen rascacielos y se mueven 28 centímetros para un edificio para el otro, simplemente se diseñan para aguantar ese tipo de movimientos de cizalla del terreno, o sea, para impedir que se derrumbe el edificio. O sea, que no es un problema técnico. El problema técnico de construcción de edificios antisísmicos es perfectamente conocido, incluso por los turcos. O sea, que tampoco creo que ellos. Otra cosa es que, bueno, cuando se construye, pues se respete la norma o se utilizan los materiales adecuados, se utiliza el proceso de construcción, en fin, es la variedad de tipología de por qué un edificio se cae cuando sufre un sismo, pues es amplia. Entonces, no sabría decir en estos casos, pero digamos que el hecho de que se hayan caído 1,000 edificios dice muy poco de la construcción turca en este momento.
¿Debería, pues, haber, desde su punto de vista, una especie de legislación universal sobre estas construcciones?
Bueno, vamos a ver. Sabemos que hay países como Estados Unidos o Japón que construyen antisísmico y que saben cómo hacerlo, y otros países que tienen riesgos que también tienen sus normas antisísmicas. Luego, no es una cuestión de norma universal, es cuestión de que esos países pues copien las normas que ya existen, y si no saben construir, que pregunten a los que saben hacerlo, ¿no? Claro que tendría que haber una norma universal, pero bueno, no sé, hay normas universales que son las normas ISO y las normas CEN para otras muchas cosas, pero no sé, para la construcción también hay normas. Si no creo, incluso los turcos están dentro de normativa, lo que pasa que, bueno, igual no se aplicó o no existe una norma sismo resistente como la nuestra en Turquía. Yo esa parte no la ignoro, pero vamos, está claro que se han caído edificios.
Señor Reguero, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer.
Hasta otra, buenas tardes.
Adiós.
Manuel Reguero, president de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs, que, escolta, m'ho ha dit ben clar.
que si cauen és perquè estan mal construïts.
Sí, sí. Ha sigut, a més, ha sigut taxatiu. No ha deixat marge pel dubte. No.
I diu que potser estaven més preocupats per altres qüestions que no pas de construir edificis com cal. És una pregunta que tenim damunt de la taula i que estaria bé intentar resoldre després de les imatges que hem vist aquests dies. Els terratrèmols de Turquia i Síria inevitablement ens fan pensar en com estan precisament construïts els nostres edificis i fins a quina intensitat, per exemple, podrien aguantar. Li preguntarem al Guillermo Barenys, que és consultor d'estructures d'S4 Arquitectes. Senyor Barenys, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé si vol dir alguna cosa sobre el que estàvem comentant amb el senyor Regueiro, que deia que a Turquia es construeixen malament aquests edificis.
Bueno, a veure, per les imatges que he vist dels edificis, sí que la majoria d'edificis estan fets amb formigó armat, que en principi és un tipus d'estructura que és adequat al tema sísmic. Clar, a partir d'aquí, la qualitat d'aquest formigó, dels materials, de la construcció o del tipus d'acer que s'utilitza és el mateix que el que tenim al nostre país, doncs això jo ara no ho sé, però podria ser que hi hagués alguna diferència, sí.
Parlem de casa nostra, és una pregunta molt de tertúlia de cafè, però és la pregunta que avui es fa molta gent, que és, aquí a Catalunya, fins a quina intensitat poden aguantar els nostres edificis? Quan preguntes per si podia passar aquí una desgràcia com la que estem explicant, ens diuen que no, perquè un 7,8 aquí a Barcelona, com a mínim, a Catalunya no podria passar, però fins quan aguanten els edificis que es construeixen habitualment?
Clar, aquí, diguem, ja no hi ha una correlació directa. Nosaltres, diguem, quan calculem edificis pels efectes sísmics, utilitzem el que es diu l'acceleració bàsica de sisme. Llavors, no hi ha una correlació directa, però aproximadament el que es diu és que seria una escala entre 5 i 6 de l'escala Mercalli i entre, jo calculo més o menys que entre 4 i 5 de l'escala de Richter.
És a dir, a Catalunya, en un terratrèmol entre 4 i 5, els edificis aguantarien?
Els edificis aguantarien. El que passa que és un terratrèmol, diguem, que no seria de molta intensitat. És a dir, un terratrèmol que percebríem, diguem que ho notaríem al caminar, però que seria una intensitat baixa. És a dir, provocaria danys petits als edificis.
I a partir d'aquest 4-5 sí que podien perjudicar els edificis.
A partir d'aquest 4-5, evidentment, és a dir, la normativa no està prevista per a les intensitats, una intensitat de 7,8 com la que hi ha hagut a Turquia, amb la qual cosa doncs, els danys que es provocarien als edificis serien importants.
A Barcelona, per exemple, una gran ciutat, quines estructures aguantarien més que altres?
A Barcelona, a veure, en principi a Catalunya hi ha dues zones diferenciades, em sembla que la persona que ha parlat abans ja ho ha comentat, diguem, seria Barcelona, Tarragona i Lleida seria una zona, i després hi hauria la zona nord i la zona Girona, que aquesta estaria una mica més preparada. Diguem que la diferència, hi ha una certa diferència, però no és una diferència molt important.
És a dir, la zona de la Garrotxa, per entendre'ns, tradicionalment de volcans i de sismes, estaria més ben preparada.
Estaria més ben preparada, exacte. Diguem que hi ha dos condicionants que s'utilitzen per calcular els edificis a sisme. Una seria la situació de l'edifici, que diguem, dintre de Catalunya seria diferent si està, per exemple, a la Garrotxa que si està a Barcelona, i l'altra seria la tipologia de l'edifici. O sigui, no és el mateix si estem parlant d'un edifici que és un centre que és vital per quan hi ha un sisme, per exemple, un hospital o una estació de bombers o un nucli de comunicacions, que si és un edifici convencional d'habitatge.
Em fa por preguntar-li, però la Sagrada Família ens aguantaria?
La Sagrada Família, en teoria, està millor preparada, perquè dintre d'aquests edificis que han d'estar, per dir-ho col·loquialment, més reforçats i més preparats en fons del sisme estan també els edificis monumentals, com la Sagrada Família.
Una qüestió que també crec que hauríem d'aclarir, està més ben preparada una casa que un edifici de 15 plantes, per exemple?
Generalment, sí. En principi, perquè un edifici de 15 plantes, per la seva pròpia configuració, ja té una estructura que és, diguem, més ben preparada o tècnicament sol ser millor que un edifici, per exemple, de 4 plantes, i a més perquè l'edifici de 15 plantes ja està preparat per assistir uns esforços horitzontals que són importants, que són els esforços horitzontals de vent, que aquests, els esforços de vent, sempre els té, evidentment.
Hi ha molta diferència entre la construcció nova i construcció, diguem-ne, de fa uns quants anys, en quant a preparació del que estem explicant, de terratrèmols?
Sí. Bueno, una construcció nova resistiria millor un sisme que una construcció tradicional. A part de que la resistiria millor, la nova és més... evidentment, si està construïda amb la nova normativa, ja té uns dispositius i té una configuració que la fa més resistent al sisme, cosa que una construcció, per exemple, a principis de segle no disposaria, segurament, i el que és... i podríem preveure millor el comportament a sisme amb una nova edificació que una edificació antiga.
Hi ha una pregunta d'un oient, el Marc Serra, que no és el nostre Marc Serra, sí. L'altre, que pregunta si la zona de la petroquímica està ben preparada per un gran sisme, la petroquímica de Tarragona.
En principi, el que ens diu la normativa ens diu que tots els edificis i totes les construccions que són sistemes vitals i que no poden fallar en cas de sisme, tenen un tractament especial i estan més preparats per resistir al sisme. La qual cosa s'entén que la petroquímica tindria.
Senyor Barenys, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau.
Bé, tancaríem aquí el capítol del terratrèmol a Turquia i Síria, perquè ara hem d'estar pendents del que passa a casa nostra. Tenim una última hora, una alerta de protecció civil, Míriam Díaz.
Sí, perquè està nevant amb ganes a diferents zones de Catalunya i Protecció Civil ha demanat evitar el màxim possible anar amb el cotxe a les zones on ara mateix està nevant, sobretot avisen de comarques de Girona i Catalunya Central, perquè estan treballant les màquines llevaneus llançant, doncs traient la neu i llançant sal a la carretera, i és que ara mateix tenim tallada, sobretot importants afectacions, a la C-17, que està tallada entre Tona i Malla, i hi ha també molts cotxes parats i molta congestió entre Tona i Balenyà. Per tant, aquesta zona de Tona, millor evitar-la. També es calen cadenes a la C-17 entre Centelles i Vic, i s'ha prohibit el pas de camions, i també calen cadenes entre Campins i el Montseny. També està tallada la circulació entre Castellà de Nuc i Toses i a Guardiola de Berguedà. Per tant, molta precaució en aquestes zones ara mateix per culpa de la neu i el vent. Hi ha hagut també molts municipis, sobretot del Ripollès, que han fet marxar els alumnes de les escoles abans a casa per la intensitat de la nevada. Però també tenim protagonisme al mar. El temporal de Llevant, amb onades de fins a 7 metres en algun punt, han fet desaparèixer novament moltes platges del litoral català, per exemple a Badalona, on s'han descalçat algunes edificacions i s'ha hagut de tallar part del passeig marítim. El regidor David Torrents ha tornat a reclamar a les administracions una solució per un problema endèmic.
Badalona necessita una solució per les seves platges, en aquest cas tant la Generalitat com l'Estat, i sobretot l'Estat, que hem reclamat reiteradament que posin sobre la taula solucions. Aquestes solucions, malauradament, no estan arribant.
I també, doncs, li ha tocat el rebre novament a la barra del Trabucador, al Delta de l'Ebre. S'han obert alguns canals i s'ha prohibit el pas de camions i dels treballadors de l'empresa que explota les salines. Christian Jensen, assessor ambiental d'Infosa, diu, però, que el pitjor els hi arribarà aquesta nit.
De moment no està trencat. El pitjor arriba aquesta tarda. Hi ha microtrencaments que, bueno, poden anar molt pitjor. Hi ha previsions fins a elevacions de 5 metres amb bastant de mar de fons, i això, bueno, podria afectar estructuralment en alguns punts. Podria fer falta maquinària per restaurar el trabucador.
L'episodi, Toni, arriba just quan encara el Ministeri de Transició Ecològica estava reforçant l'ISMA amb sorres arran de l'afectació, recordem, del Glòria l'any 2019.
Això és el que passa amb l'administració quan s'actua, doncs, 4 anys tard. 19, 20, 21, 22, estem en el 23. Fem una pausa, tot seguit amb l'Abel Caral, repassem com està la meteorologia al país, perquè tenim una tarda moguda, mentre veig que la sí. Llar de foc continua.
Intacte.
Intacte, és un tronc ignífug.
Etern.
No sé, però psicològicament...
És com la vida eterna, sembla sí. que estigui veient la vida eterna. No?
Psicològicament fa com...
Caliu
aquí a la redacció.
Sí, ara portaré una torradeta i la farem ahir. Sí, sí.
Sort de la llar de foc, perquè hi ha hagut algú que ens ha baixat la temperatura a l'estudi a 21 graus, no sé qui ha sigut, qui ha tingut la gran brillant idea, però... Ah, vale, pues... doncs 21 no calia, eh?
22...
Una mica més i quedem aquí com el Esther Muñoz, quedem com els congelats de la sirena. Marc Serra, estàs aquí amb Adelit, amb, sí, amb la llar de foc.
Perquè vull veure en quin moment hi ha el bucle, és a dir, en quin moment
no
torna a començar.
No,
he trobat un enllaç, ara l'he passat l'Oriol Cruz a YouTube, de, en directe, llar de foc en directe.
Ara?
Entenc que veure això...
L'Oriol Cruz hi ha que trobar la llar de foc, avui deixem la llar de foc perquè fa aquest dia, però hi ha una altra proposta, que és la del tren. Hi ha un altre, canal,
ah, sí?
A YouTube, que tu estàs en ruta,
home,
en tren,
home,
i vas fent ruta i ruta i ruta i quilòmetres.
Però
i
quilòmetres. Però la llar de foc,
no, deixa-la.
És falsa, aquesta és falsa.
A mi m'agrada.
La llar de foc.
És la llar de foc.
Tren, home.
2 minuts.
Ara la tren.
I parlem del temps.
Versió RAC 1.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte, com Metro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Nena, amb tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí.
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti Pones.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Anem amb el temporal. Abel, Abel, bona tarda.
Bona tarda.
Hola. A veure, d'aquí uns moments actualitzarem l'afectació de la meteorologia a les diferents carreteres del país, fins i tot amb gent ara mateix atrapada a algunes carreteres per la nevada. Ara fes-nos, Abel, si ets tan amable, una fotografia d'on està, doncs, on està nevant més i on hi ha més afectacions per culpa del temps.
Mira, la precipitació va abandonant molts sectors de les comarques de Girona, que és per on ha entrat i on ha anat plovent amb més, o nevant amb més ganes en les últimes hores. La cota de neu, ara mateix, les precipitacions afecten molts sectors del país, sobretot, encara algunes àrees, sobretot els sectors més interiors de les comarques de Girona, però especialment les comarques de Barcelona, amb pluja una mica intensa, fins i tot cap al Vallès, també al Maresme, barcelonès, cap a la Catalunya central. També tenim precipitacions que van arribant a molts sectors del Camp de Tarragona i cap a l'Ebre. Li està costant una mica arribar encara cap a l'Ebre i cap a les comarques de Ponent, com que la situació no deixa de ser una situació de llevantada que ve de mar, doncs cap a Ponent, senyor Marcelí, li costa més d'arribar a la precipitació. La cota de neu, en general, està cap als 700-800 metres, tot i que fa una estona, per exemple, nevava a Santa Coloma de Queralt, cap al nord de la Conca de Barberà, per sota dels 700 metres. I també cal precisar que s'ha vist nevar i amb ganes en alguns sectors de la comarca d'Osona, a baix a la Plana, amb més ganes, en zones una mica més d'altura, en zones una mica més alçades de la comarca d'Osona, però també cap a baix a la Plana. Ens comentàvem, per exemple, la zona de Tona. Fins fa una estona nevava, però el curiós és que a Tona, més o menys uns, comentar això m'ho cantava el Martí Oliveres, que viu, a, viu a Osona, i ha anat a fer una mica de ruta i fer-me una mica de corresponsal. Doncs em comentava, a Torelló, a uns 550 metres d'altura, era aigua neu, mentre que a Balanyà, cap al sud de la comarca d'Osona, també a la mateixa altura, uns 550 metres, era neu i una bona nevada que ha caigut. Sembla que en aquests sectors del sud d'Osona que nevava, ara ja hi està plovent i s'està començant a desfer la neu, però també ha nevat, per exemple, per sota dels 500 metres a la comarca de la Garrotxa, a les Planes, a Olot mateix. També em comentava fa uns instants una amiga que viu a la Garrotxa que a les Planes ara plovia amb ganes, cap a les 3 de la tarda, quarts de 3, més ben dit, o cap a les 2, nevava i després aquesta neu ja s'ha convertit en pluja. Per tant, la cota de neu, cada mica en mica, sembla que va pujant cap a aquests 700-800 metres, que encara és una cota baixa, però ja no hi ha tantes poblacions que estiguin per sobre dels 800 metres, però encara precaució perquè la precipitació, com dèiem, és intensa en alguns sectors de l'Anoia, del sud de l'Anoia, en àrees del Vallès Occidental, i tot plegat amb vent. I aquestes onades que comentàvem, comentava la Míriam fa uns instants, fa uns minuts, de fet hi ha una boia que té Puertos del Estado a uns 30 quilòmetres enfront del Cap de Begur,
una boia enyorda,
a la Costa Brava, però 30 quilòmetres mar endins, eh? I ha registrat fa una estona, fa un qüestió d'una hora, potser una mica més, una onada de 12,8 metres d'altura. Estem parlant de pràcticament 13 metres, insisteixo, 30 quilòmetres mar endins. Però igualment aquestes onades arriben molt altes i amb molta força al litoral. A la boia que hi ha a un quilòmetre més o menys enfront del port de Barcelona, la onada ha sigut la més alta fins ara, de 6,2 metres.
Oh, sí, bueno, però les boies aquestes són nyordes, com aquesta gent que porteu aquí.
Són boies de Puertos del Estado, i en el cas, per exemple, de la platja, ja estem parlant del Tarragonès, a la zona de la platja de la Pineda, al municipi de Vilaseca, doncs hi ha hagut una onada de pràcticament 4 metres d'altura. Per tant, temporal important que s'ha de mantenir les properes hores. No ens acostem a veure el temporal, no ens acostem a veure, a fer fotos, a fer vídeos, perquè sabem que és perillós i a vegades doncs, no acabem de ser-ne conscients. També el vent s'ha de mantenir les properes hores, sobretot de prop del mar.
Avui,
aquest foquet, per cert...
Què? Avui, per cert, els que practiquen el surf a la costa de Barcelona,
amb aquesta
llevantada, no. Bueno, l'estan practicant, hi ha bandera vermella, però ja no se'ls multa. Per tant, avui hi ha molts surfistes que estan practicant, tot i bandera vermella, estan practicant el seu esport, perquè ja es va canviar la normativa i ara ho poden practicar sense que se'ls multi.
Suposo que n'hi haurà que tindran seny i veuran que potser avui no és el dia, perquè el mar té molta corrent avui, molt de corrent, molta força, i potser és millor esperar els propers dies, que encara hi haurà temporal, però ja serà una ressaca que anirà a la baixa. Per tant, precaució també en aquest sentit. I aquestes precipitacions que de mica en mica s'han d'anar quedant concentrades a les comarques de Barcelona i Tarragona, menys cap a les de Girona, doncs ja van marxant, i cap a les comarques de Ponent, i amb aquesta cota neu de 700-800 metres puntualment pot nevar per sota, però no creiem que baixi més, i cap al final del dia tot plegat anirà marxant, demà un dia encara inestable amb algunes precipitacions.
La Nunu, que veig que ha portat, que pensa en una mena de... Què és això? Un visor?
Bueno,
és això?
Sí, és...
Però natural?
Aquest és visor, sí, aquest és de guineu de Sibèria. Jo,
de guineu de Sibèria?
Sí, jo estava contenta perquè, escolta, no veia el moment de treure els meus abics, i jo estic encantada.
Quants abics de pells de
té? Molts, molts. Se'n tinc un altre també de, aviam si faig memòria, de guineu blanc de l'Àrtic, que és meravellós.
Com està la població de guineu blanca a l'Àrtic ara mateix? La població
no sé
si és una espècie per anar fent abrics, eh?
Bueno, no ho sé, xinxilla també la tinc, del lynx ibèric, de vicuña del Perú, que aquest també és fantàstic. Aquest és caríssim. És suau, calent, i em va costar una ganga, 7.000 euros, 7.000, no sé, una ganga. De Marta també tinc el bestió, un de més de 40 peces. Tots regals d'aniversari, fabulosos.
És que totes aquestes espècies que estàs dient... La majoria són espècies protegides. Ja, sí, clar,
ja ha sortit la de la CUP.
No, a més que és il·legal. Vostè s'hauria d'informar. Sí.
Bueno, ja ha sortit l'activista.
No, és que t'hauries d'informar. Abans de comprar un abric, t'hauries d'informar una miqueta de la població d'animals.
Primer
és
de
que
tot.
Abrics de pell, això...
Sí. Ja, aviam, Marta, primer una cosa. Hauries de saber que tens nom de pell d'abric. No, aviam, un cop morta la bèstia... què hem de fer? enterrem la pell, l'enterrem, la deixem perdre.
És que és una bestiesa.
És una cosa que ja ve ancestral del ser humà, perquè hi ha els cavernícoles.
Però és que ara hi ha altres... A veure, que ara hi ha altre tipus de roba que abriguen molt, que ha evolucionat afortunadament la tècnica, i no cal matar animals per cobrir-se. No cal.
Amb pell de taronges. No,
amb pell de taronges no.
Pell de patat. Home, amb pell de taronges no, però hi ha materials. No. Bueno, aviam, això és un homenatge a una colònia d'animals salvatges.
Un homenatge, sí.
D'altra manera ningú no sabria. Avui molta gent per la ràdio, perquè ho estic dient, això ho està escoltant tota Catalunya, ha conegut per primera vegada que existeix un animal que es diu la guineu de Sibèria.
Sí,
ara algú ja està buscant per Google, per Wikipedia, la guineu blanca de l'Àrtic. Bueno, aviam, perquè si
a partir de la pell del seu abric.
Que jo acabo de dir. Mm-hmm. Perquè si no, què ens queda? Els documentals de la 2, que allò no s'ho mira ningú, per favor, siguem seriosos.
Doncs jo em vaig passar diumenge a la tarda, tot diumenge a la tarda, mirant documentals, uns documentals de la 2.
No, només se t'ha de veure. Graciós,
com vas vestit.
Clar, però aviam, nano.
Com vas vestit?
Com que, tu, home... què? No, aviam, vull dir que tu ets un rar avis, nunca m'he dit. No, aviam, jo a més tinc, per exemple, tinc un abric fet amb pell de copito.
Com? De copito de què?
Sí, totes les quenes són micos, és de mono de zoo. Al davant però, tot és conill blanc.
Però el copito... Perdó, vostè té un abric de la pell del copito de nieve.
Ja li portaré un dia perquè ho vegi. Perquè, clar, això és un amic nostre que treballava allà al zoo.
Però quina barbaritat.
Jo no es podia conservar. Aquell pèl lo iban a tirar a la basura. Oiga, fes-me un abric i ja està.
Té un abric amb la pell del floquet de neu.
Sí, aviam, de diversos monos del zoo. Jo li dic és l'abric zoo.
Sí.
Llavors,
és com un patchwork,
és un collage. A veure, no és fàcil de posar, també t'ho dic.
No, clar, perquè deu semblar
en ocasions
Cruella de Vil amb aquest abric.
Però m'ho va fer un...